Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Reivindicant Anita Julián i en homenatge a les actrius sitgetanes. Hem anat a buscar el bagul dels records. Ens sembla que tenim una cinta encara una miqueta més divertida amb un trio entre la Mercè Sella, la Rosa Peris i l'Anita Julián cantant el Tango Fatal, que era un dels temes d'un dels espectacles de l'Artur Carbonell. Però ens ha vingut més a la mà aquesta cinta en la qual l'Anita, amb aquella gràcia innata que també té la Mercè Sella i que al costat de la Rosa Peris ens ho feien passar uns matins molt agradables, l'Anita, amb aquella gràcia innata, repetim, explicava la seva aventura al concert de Raimon, en aquell popularíssim, celebèrrim concert de Raimon celebrat al Teatre Prado en aquell sisè de batxillerat de l'Escola Pia l'any 76, aproximadament al final de curs de l'any 1976. A l'Anita en Raimon no li acabava de fer el pes. A la Rosa Peris tampoc li agradava massa. Però, per descomptat, que per una persona que no li feia el pes en Raimon, explicat d'aquesta manera, té el seu què. És el que ve a continuació, un monòleg de 2 minuts d'Anita Julián, un 11 de novembre del 1993, en aquesta mateixa taula, perquè la taula és la mateixa, estem en crisi, però la taula és la del 93. L'Anita Julián ens ho deia on està assegut ara en Joan Duran, i així ho explicava.
Un fill d'un mare, hem d'anar a veure el Raimon, que al col·legi dels Escolapis ens dediquinessin. Bueno, és el Raimon, anem a veure. A mi aquell d'allò en valencià no m'agradava gaire.
Aquell senyor no m'agrada.
No, gens, una mica. I d'allò, i llavors allà al Raimon.
Però això sí que va ser un planasso del tot, eh?
Ui, tant, ah. Miri, nosaltres de dalt, al puesto més barat, a la barandilla, els nois mates tots, tota una colla de minyons joves, un fill, bueno, jo era potser la ganàpia d'allà, aquella allò. Que la mare, que la princesa, que la noia, que el trobador... I jo dic, però què són aquestes cançons d'aquest home? Dic, per això hem pagat. I que sigui la gent, aquells minyons, el País Basc, el no sé quantos, i ell, dale la guitarreta, que si el nen, que si... Bueno, allò va ser una presa de pèl horrorosa. M'han dit, és que no hi deixen cantar, segons quines. Dic, pues si no hi deixen cantar, que no canti, que es retiri. I una que és 2 hores vaig a cantar, nosaltres no som de xamot. Dic, nois, ara cantarem. I ens tens tots un coro ben fet. I després ens van dir que tot allà darrere ple de guàrdies civils de paisà. I nosaltres no som de Xemón, allà cantant, no ho vam deixar cantar, llavors és allò.
Oh, però és que més que cantar, en rona.
I el sortir.
Més que cantar en rona baix.
El sortir, vull dir, jo no vaig veure l'Espatec. Sé que vam sortir, però tinc entès que llavors érem Vicentet Arcalde i hi va haver molta fullon, que també el volien agafar amb ell i tot. I a casa teva, l'endemà que es va discutir, dic, quin humor, mai més pagrenis incentis per haver-ho un...
L'Anita Julián recordava una conversa l'endemà en una coneguda botiga sitgetana en la qual va manifestar el que acaben d'escoltar, que no li havia agradat massa el concert, i al costat hi havia una sitgetana que li va respondre dient que a ella li havia agradat molt. Aquesta sitgetana, el nom de la qual l'Anita ho va dir en aquella conversa, però no val la pena ara tornar-ho a repetir, perquè l'Anita es qüestionava el fet d'aquesta catalanitat tan d'allò quan l'havia vista vestida de falangista. Això és el que ens va explicar l'any 1993. La veu d'Anita Julián, que, com us dèiem, ens havia fet passar tants matins agradables. Joan Duran, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
En Joan és d'una generació més recent, però segurament referències a l'Anita Julián...
Sí que en tenim. El que passa és que em sap greu, però jo no tinc la gràcia que té ella ni per parlar ni per explicar-te coses.
L'espectacle d'alguna manera, però, vol reivindicar la figura d'una de les actrius sitgetanes més conegudes,
sí,
més apreciades...
Sí, vol reivindicar la figura de l'Anita Julián i alhora, i de retruc, agafar aquesta figura com a emblema del que és tota una generació de dones i d'homes també que es va lligar a la Mental Cabí, van començar a fer teatre i a fer propostes que ara ens semblen potser clàssiques, però en aquell moment eren molt arriscades, com era el teatre de varietats, per exemple, de la mà de l'Artur Carbonell. I tota aquesta, i tota aquella tradició que va venir després de l'Artur Carbonell, que és en tot el teatre del Carrusel, i tota aquesta estela de gent que s'ha anat dedicant al teatre amateur a Sitges i que ha donat tants bons resultats a nivell de companyies professionals també.
Mm-hmm. Ho pregunto d'aquesta forma perquè l'agrupació ha tingut un interès especial de fa un temps ja,
sí,
en recuperar aquest gènere del cabaret.
Sí.
Com ho podem, diguem-ne, definir sense caure massa en el tòpic del cabaret? Què és el cabaret?
Bé, el cabaret és un gènere teatral que permet muntar espectacles que també es diuen de varietats, diguéssim, que on hi cap no només la música, sinó també el text, on hi cap la reflexió sempre en plan humorístic o un regust satíric, però la reflexió, i també el que seria la part més lleugera de l'espectacle, però que tot pot conjuminar en un mateix muntatge, és a dir, hi cap la poesia, hi cap l'acudit, hi cap la cuixa, hi cap el pit, però també hi cap un altre tipus de reflexió més profunda, diguéssim.
Plantejat sempre en petit format o no necessàriament?
Un aspecte molt, molt, molt característic del cabaret és la proximitat de les actrius i dels actors amb el públic. I per propiciar aquesta proximitat, doncs és millor fer-ho en ambients petits, i més si en aquest ambient petit doncs hi pot haver una relació estreta amb el públic als actors i del públic entre ells també, és a dir,
una complicitat entre tothom.
Això mateix, i que no es plantegi com un espectacle amb butaques i amb clàssics, sinó que es pot plantejar amb tauletes, dins del gènere del cafè-teatre, doncs també el on que la gent pot estar d'una forma més distesa mirant l'espectacle i a més a més comentar-lo, perquè part de l'espectacle són els comentaris que generen els números, per exemple.
Aquest és un gènere més o menys recuperat? Sovinteja molt? No es pot trobar a massa llocs?
Bé, jo crec que el gènere del cabaret està ressorgint, crec. Però potser no és el gènere que actualment s'està explotant amb més força. Però sí que és cert que han proliferat sales de teatre petites, sales que es fa teatre de petit format, i també han anat proliferant els cafè-teatres, diguéssim. El que passa és que això, plantejat com a negoci, és suposo, jo no m'hi he posat, però suposo que és molt difícil de mantenir, perquè suportar un espectacle és car, i si més a més de suportar l'espectacle, de suportar el local per fer-lo i el fet de que no només hi han d'haver actors, sinó que hi han d'haver cambrers, i doncs clar, és un negoci que és car, perquè si a més a més és de petit format, doncs clar, hi tenen a veure molts aspectes. Però vaja, és un gènere que jo he vist coses que són molt interessants i que, com he dit abans, doncs tenir pot entrar des d'un recital poètic lligat amb música, com recuperar cançons que ja existeixen de cabaret o de revista, etc.
Per què Anita Julián?
Bé, nosaltres vam escollir l'Anita Julián sabent que hi ha altres actrius sitgetanes que es mereixerien un cabeçut, però bé, sempre has de fer una tria. I jo crec que l'Anita Julián engloba en una mateixa persona diversos aspectes. Un aspecte és que era un actriu amateur, i això per nosaltres era molt important reivindicar el paper de les actrius amateurs, o sigui, i del teatre amateur com a motor generador de societat i de cultura, que és tan important en el nostre poble. I per tant, el fet que fos un actriu de caràcter amateur i que va voler mantenir-se en aquest àmbit, no? En l'àmbit del teatre amateur, era un punt a favor.
O sigui, d'entrada, persones que tenien aquella capacitat innata.
I és això, és el següent que et volia dir. Uh-huh. Una altra cosa molt important en el teatre de cabaret és que les actrius o els actors han de tenir allò que se'n diu el do, l'avís, el que és el caràcter innat de saber relacionar-se amb el públic i de saber
comunicar
els sentiments, comunicar una cançó. O sigui, en el teatre de cabaret és important l'assaig, és important el guió, és important saber cantar bé, però el més important de tot és saber comunicar. O sigui, on no arriba l'afinació perfecta, on no arriba la veu, on no arriba el text, i arriba al saber fer de la persona que està allà davant. I això és molt important, i tots els espectacles de cabaret mai són iguals un al costat de l'altre, perquè depenen molt de la relació amb el públic, i depèn molt d'això, de la personalitat de la persona que l'està interpretant, i d'aquesta naturalitat, i d'aquest saber fer, i d'aquesta intuïció. I jo crec que la Nit Julián tenia aquesta intuïció, i per això vam decidir agafar-la ella com a cap de turc per homenatjar tant aquest gènere teatral com a les actrius de casa nostra.
Cap dels participants en aquest espectacle, com molts de les generacions, encara que siguin immediatament superiors en edat, ha pogut veure Nita Julián a l'escenari.
Això és cert. Nosaltres, per exemple, no hem pogut veure cap document d'imatge en moviment, o sigui, només hem vist fotografies, que amb les fotografies ja et fas bastant a l'idea de com deuria ser el moviment de l'actriu o l'expressió o el saber fer de la persona. A més, hem llegit algunes cròniques de l'època que es deien, per exemple, que Anita Julián canta con todo el cuerpo, per exemple, deien, això ho deia en Rafael Casanova, em sembla que era el cronista oficial de la vila, és a dir, era una persona que amb la seva gestualitat ja cantava o ja feia riure, i a més era diguéssim, especialista en el gènere còmic.
Ha servit o recorda els més grans? Quan en algun moment els responsables de l'espectacle han dit volem dedicar-ho a Nita Julián, algú ha recordat aquells moments que va protagonitzar Nita Julián?
Vam anar a parlar amb en Toni Cerdà, amb el fill de la Nita Julián, i amb la seva dona, amb la Dolors Duran, i ens van explicar doncs això, de la manera com ella actuava, i també una mica com era personalment i com era el seu tracte familiar. I després amb gent més gran, diguéssim, que ja l'havia vist actuant, doncs també hi hem tingut conversa, i tothom ens deia doncs que era el que els castellans diuen un desparpajo de mujer, no? Era una persona que només sortia a l'escenari i ja despertava complicitats i despertava somriure.
Suposo que la família enormement il·lusionada.
Sí, clar, evidentment, si això sembla una relació...
Però ho dic perquè més enllà del fet que enguany a mesos vista,
sí.
Ja sabem que el cap gros, que el cabassut de la festa major de l'agrupació de Baix Popular és el dedicat a Nita Julián, però esclar, no, que la família doncs es plantegi doncs no només el cabassut, sinó que hi haurà un espectacle dedicat precisament a la memòria de Nita Julián, no?
Sí, bueno, i els hi fa especial il·lusió, i a més el cabassut que sortirà al carrer per Festa Major i per Santa Tecla, i a partir d'aquí doncs tots els anys que puguin sortir, el presentarem durant l'espectacle de cabaret. És a dir, que l'espectacle tindrà un moment determinat en què el cabassut sortirà i estarà present.
Dins del cabaret hi ha el couplet.
Sí.
Què és el couplet? Estem parlant, bé, els més grans i les més grans ja sabran què és el couplet, però forma part en aquest cas d'indissoluble del cabaret català, per dir-ho així,
sí,
no?
Sí.
Com el cabaret en espanyol, perquè hi ha infinitat de couplets
conegudíssims. De couplets espanyols n'hi ha moltíssims, de couplets catalans també, i el teatre de cabaret se sustenta sobretot també en aquest tipus de cançó que és el couplet.
Què és el couplet?
Bé, jo tampoc no soc un especialista.
No, però no, des del punt de vista de...
El couplet és un tipus de cançó, normalment que la canta sempre un solista, i és una cançó on és molt important sempre la doble intenció, el doble significat, i el dir les coses amb eufemismes i donant-li sempre la volta, i és una cançó eminentment irònica. És a dir, sempre la persona que el canta ha de fer veure que no sap quina és aquesta segona intenció. Evidentment sí que la sap, però ha de fer el joc aquest, ha de jugar sempre constantment a la ironia, no? a no voler dir el que tu estàs dient i que estàs rient per sota el nas.
I hi ha un repertori enorme, no, Joan?
Hi ha un gran repertori de couplets. Nosaltres per fer aquest espectacle n'hem triat uns quants. De fet, quan fem l'espectacle de... Bueno, l'espectacle o el petit recital que fem per Pasqua, escollim couplets catalans, i en aquest espectacle hem triat alguns couplets catalans, després hem triat cançons, couplets que no són en català, alguns són en castellà, tot i que són d'autors catalans i que són típics couplets de la Segona República, dels anys 30, just abans de l'esclat de la Guerra Civil, i couplets que s'escrivien i que es composaven especialment pels espectacles del Molino o dels altres teatres del Paral·lel de Barcelona. I després també hem incorporat cançons que no són en català ni en castellà, sinó per exemple una en francès, una cançó clàssica de l'Edith Piaf, que hem fet una versió en català, una cançó que va fer popular la Guillermina Mota però que és de Jacques Brel, després una cançó que va fer popular la Cerdà, la Maria Rosa Cerdà, que és una cançó del Josep Maria Mainat, i hem anat una mica abarcant couplets dels més antics, això, dels anys 20 o 30, fins a couplets de l'època més actual.
Conduït interpretat per Mercè Garcia i amb la participació de Loreto Baqués, Joana Fort, Elsa Lluch, Neus Hernández, Anna Mataró, Vinyet Duran, Carme Mirall, Cèlia Sánchez Mústic, Maria Antònia Plana i Sílvia Cuesta. Interpretat al piano per Oriol Neblez. Ens aturem aquí momentàniament, sí, perquè, és clar, referents de... Parlàvem de l'Anita Julián, no, perquè no hi ha possibilitat de testimoni sonor, però referents de cantants de couplets,
sí
que n'hi ha una bona colla, no?
Sí, sí que en tenim.
Com es planteja fer un espectacle a l'entorn dels couplets, intentant també que hi hagi un allò, una interpretació pròpia o singular de tot plegat?
A veure, existeixen referents bastant propers, com per exemple la Guillermina, per exemple, o la Cerdà, o vídeos que n'hi ha alguns de la Mari Sempere, per exemple.
O aquell disc de la Núria Feliu que va regalar, sí, la Caixa Penedès fa anys, també.
Això, per exemple.
Llavors, couplets catalans.
De couplets catalans. Després tenim totes les gravacions de ja no de cantants catalanes, però, com dit, cantants franceses o cantants alemanyes. I després tenim molt material fotogràfic també que també serveix per inspirar, però més que buscar la imitació o intentar semblar-se a un estil o un altre de cantant, el que és molt important, i ja també a nivell de direcció, és donar molta importància a que la persona que la canti digui la cançó com la diria ella mateixa, no? En aquest cas, només, o sigui, tot l'espectacle està interpretat per noies. També haguéssim pogut posar algun noi, no? però en principi... Bueno,
però bàsicament el couplet és un gènere, en la majoria de casos, cantat per dones.
La majoria de casos és cantat per dones, sí. I jo penso que el més important és que la dona que interpreta el couplet se senti còmoda amb el couplet i que el digui com de la manera que ell se senti còmode, més que no pugui buscar una imitació o una direcció molt estricta de com ha de sortir el couplet. És a dir, que es basa molt amb la gràcia pròpia de la persona que el canta. I totes aquestes noies que has dit aquí, doncs, com sabem, tenen molta gràcia. I és molt fàcil de dirigir una cosa amb noies que ja tenen, o sigui, que ja venen amb
el couplet aquesta vis còmica incorporada,
aquesta
ja,
vis còmica incorporada.
Aquesta capacitat de comunicar a la primera, no? Com que hi ha alguns couplets, ens deia també en Joan, o bé escrits de bell nou, o bé en aquest cas adaptats, sí. És fàcil escriure un couplet? És un tipus de melodia que permeti, d'alguna manera, el rodolí relativament senzill?
Home, fàcil escriure un couplet? Home, jo crec que no és fàcil. Escriure no és fàcil en general, i couplets tampoc és fàcil d'escriure, i menys ara, clar, no és el mateix escriure un couplet als anys 30, tot i que n'hi ha de molt atrevits, de molt atrevits.
I de perfectament actuals,
i de perfectament 80
actuals, anys després.
Això mateix. Però clar, ara, jugar amb aquestes segones intencions quan
no hi ha tradició recent, i quan
és tan habitual dir les coses pel seu nom sense cap mena de problema, gràcies a Déu, doncs clar, sembla una mica com si fessis una mica d'arqueologia, però, però no té per què ser així, o sigui, es poden escriure couplets ara, de temes actuals.
El primer és el testament.
Sí, però el testament no és un...
No és estrictament un couplet. Què és?
És un petit monòleg.
És un petit monòleg.
Que cobra la funció i, bueno, es titula el testament. Bueno,
d'acord. I després d'aquest monòleg, el que ens comentava en Joan també, el, diguem-ne, el couplet, la cançó, li vulguin dir que molts tindran a casa seva, perquè era també d'un disc que en el seu dia les caixes d'estalvis obsequiaven de Rosa Maria Sardà. Aquest amunt, amunt, amunt.
Festa amb Rosa Maria Sardà.
Ah, exactament, aquest amunt, 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 puja aquí dalt, que no és cap mal, alguna cosa així, deia.
És que, de fet, s'havien fet coses molt maques i programes de televisió en aquella època, als anys principis dels 80, que jo no me'n recordo d'haver-los vist en directe, però que recuperant-los pel YouTube i tal, veus que realment es feien uns programes que actualment jo crec que és impensable que es puguin arribar a produir, a produir a nivell econòmic. És a dir, es feien músiques especials, es feien lletres especials, es feien evidentment interpretacions en directe de totes les peces, es feien programes musicals que actualment, no sé per què, però jo crec que són inviables, de fet. I s'havien fet coses excel·lents, només la Sardà, però, per exemple, la Guillermina Mota havia fet.
En aquest sentit, eren les dues representants, per dir-ho així, d'aquest teatre musical català.
Sí, per dir-ho així,
no? En dues generacions diferents, però totes
les
dues...
Les últimes que ens han arribat, actualment també hi ha gent que està fent coses excel·lents, per exemple, ara em ve al cap la... No, em ve el cap ella, però ara no em ve el cap el nom. Ah, sí, l'Esther Formosa, per exemple, que és una cantactriu excel·lent i també s'ha dedicat també al gènere del cabaret. Potser una mica més del gènere del cabaret alemany.
Es defineix així, Joan? Cantactriu?
Cantactriu, sí. La Núria Feliu sempre diu que ella és una
cantactriu. Una cantactriu. Escoltaran també alguns noms il·lustres en aquesta llista de Santiago Rusiñol, feminista.
Sí, fem un fragment del monòleg feminista.
Ah.
És de pixar-se de riure. És de pixar-se de riure. I de fet, bueno, aquest el feminista el fa la Mercè. I després a segon anem alternant. Normalment anem alternant
música,
text-música, text-música, i els fragments de text són breus, o sigui, són fragments de 2-3 minuts.
D'acord, una cosa així. Que serveixin senzillament per...
Monòlegs, sí.
D'acord.
Sí,
per fer un cert parèntesi entre...
Sí, i hem agafat, per exemple, des del monòleg de la feminista fins a un text de cabaret alemany del Karl Valentin, també bastant conegut, que es diu La Carta. Hem agafat també dos textos del duet Mariolell de Campmany i Jaume Vidal Alcover, que són textos que s'havien fet a la Cova del Drac als anys
60, de suposar.
No, més tard, 70-80, a les sessions que es deien cabaret de la Cova del Drac, i que de fet
Aureli Campmany, que també tenia una visió irònica enorme.
Clar. Llavors em sembla que van fer fins a 4 espectacles de cabaret a la Cova del Drac de Barcelona, que, per exemple, l'interpretava la Carme Sansa en aquella època, era la principal cupletista de la Cova del Drac, era ella. I són, per exemple, dels últims textos que s'han escrit en català per cabaret, diguéssim.
Aquests de la Maria Aureli Campmany.
De la Campmany i del Jaume Vidal Alcover.
Ens havíem quedat amb aquest mig monòleg de feminista de Santiago Rusiñol, després Salvador Bonavia, que havia fet un munt de lletres també, de couplets, acompanyat de Jaume Mestres en la part musical, Sopar d'amor.
Oh, és una cançó estupenda. Aquesta la fa la Joana i és una cançó que havia cantat la vella Dorita. I també és una cançó típica del Paral·lel i del Teatre Arnau, un d'aquests teatres, no me'n recordo. I és una cançó que, per exemple, es va enregistrar en un vinil, d'un vinil que es deia La Comèdia Musical Catalana, que el presentava, o sigui, feia els enllaços entre ells la Mali Sempere. I sortia, per exemple, doncs el Sopar d'Amor, i sortia també la Guillermina, i sortia el Pepito Sempere, un enregistrament també del Tutankhamon, em sembla que era, i tot aquest tipus de
Sí, sí, pare de la Mari Sempere, que havia estat, sí, 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 evidentment, havia estat... també un dels grans del paral·lel en el seu temps. Quan has parlat d'Edith Piaf, esclar, tenim al cap aquella Edith Piaf més o menys dramàtica, tràgica, etcètera, etcètera, però havia tingut un nom vessant més...
Bueno, l'Edith Piaf va néixer als cabarets francesos de París. Ella es va formar en aquests ambients i, de fet, hi ha moltes cançons de la Piaf, algunes d'aquestes cançons amb lletra seva, de pròpia de la Piaf, que són de tema cabareter o que parla del pallasso, del clown, de tal, i concretament la cançó que nosaltres fem és més d'aquesta època, o sigui, no és de l'època final
més autodestructiva, sinó d'una època més...
És una època més de cançó més lleugera, diguéssim. I es diu Mon Ménage à Moi.
Traducció?
La traducció... La
vendria a ser?
Ah!
La traducció de Mon Ménage à Moi?
La cançó comença Tu m'has fet tornar la tête, que vol dir
tu m'has fet ballar el cap.
Tu m'estàs fent girar el cap. Mon Ménage à Moi, exactament no sé què vol... No sé què vol dir. Suposo que vol dir un ménage à trois, però un ménage à moi... Ja està.
Et que també en el món del couplet, més que en qualsevol altre, allò que en diuen els grans també, les lletres picants, la insinuació, des d'un punt de vista eròtic, és, diguem-ne, una altra de les línies definitòries dels temes del couplet, no? En la majoria de casos...
La majoria d'aquestes... Sí, per exemple, totes les cançons que nosaltres cantem tenen aquest regust picant. La Mon Amour és molt clar, o sigui, l'actriu... sempre diu que l'home porta entre les cames alguna cosa que rima amb cavall, que rima no sé què, però que mai arriba a ser el que tothom s'espera que l'home porta entre les cames, sinó que és una altra cosa, o sigui, sempre es juga amb aquest equívoc. El sopar d'amor és un sopar que el menys important de tot són les menges alimentícies. El més important de tot és que aquesta persona sopa mossegades, esgarrapades i totes aquestes històries, no?
D'acord, per tant, juga sempre en aquest equívoc, en aquest doble sentit, com ens comentava.
I el remena nena, per exemple, que el fem després, que
és clàssic de sempre.
Clàssic de sempre, doncs clar, el remena nena, o sigui, menys la coctelera, ho remena tot, la noia, no?
Ens havíem quedat amb aquest Mon Ménage à Moi, després ve un altre d'aquests monòlegs de Maria Aureli Capmany i Jaume Vidal Alcover, mal exemple, Còctel de l'amor,
que és el Remena Nena,
el Còctel de l'amor, el que passa és que l'hem conegut tant amb el Remena Nena.
Sí, perquè quan la Guillermina Mot el va enregistrar, el disco en què el va registrar es deia Remena Nena.
D'acord.
I aquesta cançó, bueno, a vegades apareix com Còctel de l'amor, a vegades apareix com
Remena
Nena,
no? Però és a dir, la tornada s'ha fet tan popular que gairebé ha rebatejat el nom.
Perquè de fet és una cançó que és d'una comèdia musical sencera que es diu La Reineta Relliscat.
Sí.
I que té diverses cançons de cabaret.
D'acord, que la va utilitzar, si no recordo malament, en Jofre Vila per un dels espectacles del Carrusel.
Sí, un dels espectacles del Carrusel.
La Reineta Relliscat.
La Reineta Relliscat. Per exemple, hi ha aquell que surten nou noies amb un bombo, que són... que són els 9 mesos que dura l'embaràs de la reina, que rellisca i que cau però que es clava l'espina de l'amor, que tothom sap el que és l'espina de l'amor. I dins d'aquesta comèdia musical hi ha el Còctel de l'amor, que és quan l'amo ensenya a la noia com s'ha de remenar una coctelera.
Confessions de Maria Aurèlia Capmany per fer el trànsit entre el Còctel de l'amor i el Polichinela.
Sí, el Polichinela és una de les cançons que va fer mítiques a la nit de Julián. És en què ella... és una cançó que també, per exemple, surt, em sembla que és l'últim couplet, no sé si... Bueno, o una pel·lícula de la Sara Montiel, en què la Sara Montiel surt cantant aquesta cançó en un cabaret, també. I el Polichinela és una cançó en què l'actiu sustenta una titella de fils i parla d'això, doncs que a la dona en realitat el que li agrada és moure els fils de l'home i que tracta l'home com si fos una titella
literalment.
I el Polichinela i és la cançó en castellà i per exemple ja tenim bastantes fotografies de la nit de Julián interpretant el Polichinela amb un titella a l'escenari del
Prado. No dubtem que deuria tenir bastanta més gràcia que la Montiel.
Sí,
probablement,
home, eh? Segur, probablement.
Probablement devia tenir bastant més.
I més veu.
Bastant més. En el cupler, el món masculí sempre és abastament ironitzat, per
sí,
dir-ho així.
Sí, sí, sí. Sí, 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 eh? Sí, és, sí. Bueno, de fet, també, perquè era perquè al cap i a la fi els que tenien la sort de poder escapar-se de nit anar a veure un espectacle de baret eren els homes, les dones no anaven
no,
a veure els espectacles.
Cert.
Llavors, clar, els ridiculitzats eren els homes. Però, bueno, ridiculitzats, però també molt respectats.
Vull dir, per
això
si
sí que ara ja no s'entén.
Sí, si d'alguna manera
per sort no s'entén.
És expressió d'un moment social, també, d'un context social. Eh?
Evidentment. Ara, seguir-se, o sigui, seguir-se en rient de, tant del gènere masculí com del gènere femení, dels dos alhora, és el principal motiu de les ironies i dels arguments de qualsevol obra còmica.
Mm-hmm. El llibre dels homes, de Dolors Miquel.
Ah, sí, això no ho he dit. La Dolors Miquel és una gran poeta catalana actual, i va escriure fa uns anys un llibre que es deia El llibre dels homes, en què ella ironitzava sobre totes les relacions amoroses que havia tingut en diferents homes. I és un llibre molt ben escrit, molt ben rimat, i són poemes que són com si fossin com tirallongues de monosíl·labs, uh-huh, més o menys, i n'hem escollit un trosset que el fa la Carme Almirall, en què ella repassa tota la relació que va tenir amb un poeta més gran que ella, que la van gatossar, diguéssim.
D'acord.
Llavors se n'enriu dels homes, d'aquell home i del gènere poètic.
D'acord. El món en general. Abans d'un clàssic,
sí?
La Vaselina.
Ah, La Vaselina és estupendo. Aquest el fa la Bibi i és una cançó... Potser és la més picant de totes les que fem en aquest espectacle, i és una cançó també també que surt amb un recopilatori de les cançons típiques que es feien al Molino.
Mm-hmm.
I
bona part d'aquest repertori, Joan, pels voltants dels anys 30... Més o menys?
Sí, bueno, hi ha de tot, sí. Ha,
però
sí,
la majoria de casos, l'època d'or del cupler,
sí,
més o menys
sí, sí,
abans
sí,
de la guerra, no?
Sí, sí, sí. A la Segona República.
A la Segona República, l'època
d'or. I després, a la postguerra, doncs bueno, el que es podia fer.
Mm-hmm. La Vaselina, i després Sílvia Cuesta.
Ah, sí.
Acompanyada de la percussió de Pau Fort, hem d'entendre... amb una coreografia, amb un
número eròtic.
Amb un número eròtic.
Amb un número eròtic. A mi em feia molta il·lusió, i ara no em malentengueu, a mi em feia molta il·lusió col·locar un número d'estriptis. El que passa és que potser vam dir, bueno, potser no, tampoc no cal fer estriptis al Palau del Rei Moro, perquè és un local municipal, i per molt que hi carnaval, a veure si el nostre regidor ens tocarà el crustó. I llavors vam decidir per fer un número eròtic que encara
número insinuant,
és més suggerent que un número de d'estriptis. I és un número que fa, com sabeu, la ballarina Sílvia Cuesta, que és ballarina, i per tant,
mm-hmm,
farà una coreografia, farà una improvisació, no amb música de piano, sinó que la farà amb música
de percussió.
De percussió, i serà un to així oriental, aquest tipus d'exotisme, que de fet és el tipus d'exotisme que també es feia servir, doncs, en espectacles del Paral·lel.
Josep Maria de Sagarra també es va dedicar més o menys a...
Uf, Josep Maria, aquest... Bueno, jo he dit que la Vaselina era picant, però aquest poema d'en Sagarra era encara més picant i més verd.
La balada de Fra Rupert.
La balada de Fra Rupert. En Josep Maria Sagarra té un llibre que no el va publicar ell, sinó que li van publicar, o sigui, que el van editar, recopilant totes les poesies, tots els poemes satírics que ell havia escrit. I un dels poemes satírics és aquesta balada de Fra Rupert, en què Fra Rupert, que és un frare, puja a la trona de l'església i canta les excel·lències dels seus atributs.
Mm-hmm. Ha convidat el rector també a l'agrupació, a l'espectacle?
El rector sempre està convidat.
Sempre està convidat.
És molt amic nostre.
Doncs serà una bona barra de mesurar també aquesta.
Bé, és un poema molt bo.
És
un poema
segur
molt
que és
excel·lent. Excel·lent, brut, però és excel·lent. I llavors totes les rimes els fa amb, es fa, fa la rima de la manera que és el seu atribut amb, comparat amb com tenen els atributs, les diferents ordres, monacals de l'Església Catòlica. És a dir, els pares Felipons, els pares no sé què, els pares, Camilos, doncs tot això.
Doncs tot això.
Cada un en pesa un quilo com és el pare Camilo.
Entesos. Abans del Fumando Espero.
El Fumando Espero és una cançó
qui,
que la
qui
fa...
Qui interpretarà, qui farà el Fumando Espero?
Fa la Carme Mirall.
Vaja, també és un repte això, eh?
Sense tabac.
Sense tabac.
Sense tabac, perquè ha deixat de fumar i tampoc no és plan ara d'incitar-la. Però ho farem amb un cigarro de broma.
Ah,
i farem
dir,
el Fumando Espero
amb cigarro, sí, però de broma,
sí, clar, 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 clar.
Couplet de Joan Viladomat i Félix Garzo.
També és un couplet català, tot i
que va passar la història,
però és un couplet que està escrit a Barcelona.
De Jacques Brel, Madame.
De Jacques Brel, aquesta és una cançó més moderna, Madame, que és una cançó que va popularitzar la Guillermina Mota, i la cantem en la versió catalana, no en la versió del Jacques Brel.
Entesos. I finalment, per tots aquells que diuen, doncs bé, també va escriure Enric Morera, a més, sí, de la Festa Major, i de moltes altres coses, i de l'Empordà, i de la Santa Espina, la Paula en té unes mitges.
Sí, que és una cançó molt, molt, molt maca, molt bonica, que el guapo dels encants també es diu.
Uh-huh.
I és aquella cançó que diu que la Paula té unes mitges
comprades dels encants.
És una manera d'acabar l'espectacle. Jo tampoc ara tampoc desvetllaré com, uh-huh, de manera com l'acabem, però és una manera d'acabar l'espectacle amb una volta de tornillo, diguéssim. O sigui, tot l'espectacle és molt animat, és molt, uh-huh, és molt còmic, és molt passat de voltes, i quan arriba la Palma té unes mitges, doncs és el moment, diguéssim, de fer la reflexió, de tornar a fer la reflexió.
És a dir, té un punt de bocador aquest final?
Sí, un punt, sí, de bocador, i un punt de patetisme, de un punt de clown, saps? Els pallassos, mm-hmm, que tenen aquestes dobles.
Allò de la futilesa de la vida. De...
Sí, sí, sí. Bé, de fet, aquesta és una cançó que acaba... La Palma té unes mitges comprades als encants, amb gust les cremaria per ser ella com era abans, diguéssim, no?
És... Per tant, aquesta vida que no s'ha pogut viure, per dir-ho d'alguna manera, forma part d'aquest final.
I acaba dient que les mitges li venen grans.
És una metàfora de com li ve la vida d'alguna manera, no? Ens queda només un minut. El paper, sí, hem de suposar força fonamental de la música en aquest espectacle i de l'adaptació musical de tot això, no?
I gràcies, i és crucial... I tenim a un dels millors pianistes que podíem tenir, que és l'Oriol Nebleza, que és un pianista molt versàtil, és un pianista que no només ha adaptat les músiques que tenien partitures, sinó totes les que no tenim partitura perquè no les hem sabut trobar, les partitures. Llavors ha fet l'adaptació
personal. La transcripció personal, de tu, mare de Déu.
I a més a més és un pianista versàtil, i a més té,
acostumat,
com totes
ja,
aquestes noies, té molta vis còmica. I també hi fa petites intervencions.
3 euros l'entrada, Joan?
3 euros l'entrada. Baratíssim.
Per tant, tots aquells que tinguin interès...
I a més a més, uh-huh, podreu veure al final de l'espectacle un petit curtmetratge que ha editat el Florenci Saleses.
Molt divertit.
Divertit, i que ens servirà per presentar... el Cabeçut, que per això hem vingut.
La protagonista de la festa. 3 euros l'entrada dilluns de Carnaval, dia 20, a les 8 del vespre, primera sessió a les 11 de la nit, aquesta sessió golfa, a la venda de localitats, a la Cupisteria o Pati. Saben que el Palau del Rei Moro no és el Teatre Nacional,
no,
o sigui
podem
que...
podem posar 80 persones a cada sessió.
D'acord, doncs queda clar. Joan Duran, gràcies.
Moltes gràcies a tu.
No és l'única activitat de Carnaval de l'agrupació, però ja anirem assenyalant les altres. La xerrada de Carnaval aquest dissabte, i com no també la xatonada de dijous gras. Demà hi tornem a les 9, que passin un molt bon dia. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.